Bé, bona nit. Començaríem aquest ple ordinari. Donem la paraula al públic, si algú vol intervenir. Senyor Rodoreda.
Un moment. Bona tarda, regidors, regidores, secretari i demés persones presents a la sala. El meu nom és Esteve Rodoreda Fiol. Seré breu, ho faré tipus WhatsApp, perquè el tema podria allargar-se moltíssim. Aleshores, el tema és que he fet un... el tema és de la xarxa elèctrica del municipi. I el que jo he fet és buscar en el llibre d'acords de dades significatives del 1725 a 1979, basat en els resúmens dels plens de l'exalcalde, el senyor Joan Sivina. He trobat que, referent al tema elèctric, que en el 31 del 10 del 1956, ja en aquell moment els veïns protesten de la instal·lació d'una línia elèctrica de 25.000 volts. En el 23 del 8 de 1966, l'Ajuntament autoritza a precari una altra línia de 25.000 volts al llarg de diversos recs en projecte a l'estació Casa de Vall. El 3 del 3 de 1967, una altra línia en el Virgili, també de 25.000 volts, amb pals de 14 metres i un metre i mig de separació, queda autoritzat també a FECSA. També en el 6 del 9 de 1968, et dono llicència a FECSA per la construcció d'una estació receptora de 220.000 volts, de 110.000 volts i de 25.000 volts a la carretera de Campins en el quilòmetre 26, no, quilòmetre 265. La cosa, que això ho he revisat perquè pogués localitzar d'alguna manera que hi havia alguna cosa respecte a la línia d'alta tensió que en aquest moment doncs, és motiu d'estar aquí. I entre el 1900 i 1978 ni FECSA ni Endesa es recull cap acord en el respecte. És en aquesta població que els grans estaments i companyies hi tenen plat a taula. La Renfe, a 1860, la línia d'alta tensió de la qual jo no he pogut saber a quina data es va fer i ni els acords que es van fer per aquesta data, una línia de 132.000 volts i té dos circuits, no un, sinó dos circuits. L'autopista en el 1970, amb el que té per ella mateixa de la contaminació de partícules, en aquest cas PM2.5, aquestes partícules són les que en Espanya l'any passat es van comptabilitzar 7.000 morts, a la Xina 1.032.833 arran de la combustió, la pols i la indústria. L'altre inconvenient que tenim en aquesta població és la línia que ens travessa d'Adif, del TGV, i l'estació aquesta receptora de 220.000, 110.000 i 25.000 volts. I, per acabar, la telefònica també té plat a la taula, obviant els edificis protegits. Això és una cosa que en aquest cas és menor, no té cap mena d'importància amb el que ens ara afegiré. Però el tema que aquí ens porta aquí és la proposta del Col·legi d'Enginyers Industrials a fi d'evitar una nova MAT, aprofitant les línies actuals a incrementar-ne el voltatge a 20.000 volts. Això es afecta de ple a la línia La Roca-Sal, que en aquest cas és la nostra. Què he fet? Què he decidit? Demanar a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial informació al respecte. Primera, demanar la informació si el voltatge era aquest, de 132.000 volts. M'han dit, se m'ha comunicat que efectivament aquest. I també es va demanar si era possible tècnicament augmentar el voltatge d'una línia. I m'ha dit, se m'ha dit que sí, que també es pot fer complint el Real Decret 223-2008, complint les seves instruccions complementàries ITC-01-09. I l'altra cosa que he fet és verificar què hi ha de les notícies aparegudes a La Vanguardia el 23/7/2016 i en l'Ara el 10/11/2015 respecte a la proposta del Col·legi d'Enginyers. I el director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial diu que aquesta línia és una de les alternatives en estudis, la d'augmentar el voltatge de la línia de què parlem. És a dir, que el director general confirma que això és una possibilitat de la proposta que tenen el Col·legi d'Enginyers. Cas que la Generalitat decidissi portar a terme l'increment del voltatge de la línia elèctrica, fora un bon moment per demanar-ne el desplaçament aeri, atesos als riscos electromagnètics que suposa per la població. Evidentment, caldria negociar els costos. Per acabar, els diré que un dels informes i pressupostos facilitat per aquest Ajuntament d'Endesa ens diu que el cable a soterrar és de voltatge de 220.000 volts. És a dir, està coincidint amb el que podria ser una programació d'aquesta línia, homologat per Endesa amb la norma KN001. El principi de precaució i comunicació està definit com a principi fonamental en l'apartat 2 de l'article 174 del Tractat de la Comunitat Europea. La contaminació, sigui de naturalesa que sigui, és un tema del qual el ciutadà té dret a exigir als polítics que en tinguin cura i responsabilitat. Aquest tema, aquesta vegada, no es pot deixar que evolucioni sol i ha d'intervenir aquest Ajuntament, que és qui en té responsabilitat. De contaminació i de riscos ja en tenim prou. El que he exposat ho he fet en sentit positiu o esperit positiu i amb disposició de col·laborar amb vostès com a ciutadà. Els enviaré a cada un o cadascun de vostès per a mi les esmentades cartes. Jo entraré a cada un dels regidors i entraré còpia dirigida al senyor alcalde perquè aquests correus en quedi constància. Moltes gràcies per l'atenció.
Bé, moltes gràcies per la informació i el treball que hi ha al darrere de recollir tota aquesta informació i l'analitzarem i la valorarem. Moltes gràcies. Alguna altra intervenció, algú del públic? Bé, doncs començaríem el ple. El primer punt seria l'aprovació de l'acte de la sessió plenària el 28 de juliol. És una sessió extraordinària del projecte Ajuntament Jove. Entenem que queda aprovada per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació per la connexió a l'EDAR de les urbanitzacions del Montnegre. Aquest punt ja va ser portat al ple en la seva aprovació inicial. En el període d'exposició pública hi ha hagut presentació d'al·legacions per part de l'Associació de Veïns de Boscos del Montnegre i per part de Carreteres i bàsicament de Carreteres han suggerit algunes modificacions en el traçat del que és aquesta infraestructura, que és el que fem la modificació. El pla general el que fa és qualificar com a sistema d'infraestructures de servei el sòl necessari per implantar l'estructura de sanejament, que és la connexió del clavegueram de les diferents urbanitzacions que tenim al Montnegre. Bàsicament les modificacions que ens suggereixen és el canvi de la localització dels pous de bombament perquè quedi separat de la línia d'afectació, en aquest cas de l'autopista, i en el cas de la carretera el mateix, perquè quedi allunyat de la línia d'afectació i del possible desdoblament que aquesta carretera, la C35, té prevista i planificada en els plans generals que té la Generalitat. I en quant al tema de l'al·legació dels veïns, els veïns van entrar un escrit en el que consideraven que la forma de valorar els costos i el repartiment dels costos que es feia en base a dos elements, en base al sòl d'ús residencial per un costat i el nombre d'habitatges per un altre. Llavors, ells consideren que caldria fer-ho en base exclusivament a l'ús residencial, en base al sòl d'ús residencial, perquè aquí el grau de desenvolupament de les tres urbanitzacions és diferent, però en canvi la capacitat de desenvolupar-lo diríem que és la mateixa, la tenen aquelles urbanitzacions que no l'han desenvolupat, però és una realitat, per tant els costos que els hi correspondrien tenen que també s'haurien d'incorporar. En fi, s'ha tingut en consideració aquesta al·legació. De fet, les dues maneres de calcular diríem que són legals, la llei permet que es puguin valorar de les dues maneres. S'ha considerat que probablement tenien raó en la seva al·legació i per tant s'ha estimat, i això modifica lleugerament els percentatges de repartiment, de tal manera que en el cas de Boscos del Montnegre representa una reducció de poc més del 3% dels costos, en el cas de Can Coll s'incrementa discretament per sobre el 2% i el cas de Cal Batlle discretament per sobre de l'1%, que seria la proposta que presentaríem en aquesta modificació. Els grups, voleu intervenir?
Nosaltres votarem a favor.
Sí?
Sí, nosaltres votarem a favor. El que volia comentar només és que el punt quart posa de notificar aquests acords a l'Associació de Veïns dels Boscos del Montnegre. Suposo que també els altres, perquè clar, també estan afectats. O sigui, canvien els percentatges per les tres urbanitzacions. Diguem-ne, afegir les altres dues associacions de veïns.
Sí. Preguntaré a nivell tècnic. Jo entenc que a l'Associació de Veïns de Boscos dels Montnegres se'ls hi comunica perquè ells han presentat una al·legació i per tant se'ls hi dona la resposta de la seva al·legació, i el que es torna a deixar amb exposició pública perquè qui vulgui, en aquest cas, en fi, qui se senti afectat pugui tornar a presentar al·legacions si no hi estigués d'acord. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat també. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2015. El regidor Josep Maria García.
Bona nit. Bàsicament es va reunir la comissió de comptes el 28 de juliol del 2016, on estaven presents tots els grups, i es va exposar el compte general de l'any 2015. Bàsicament es va exposar perquè a partir d'allí es pogués presentar exposició pública i es pogués realitzar les reclamacions, reparaments o observacions que calgués. No hem rebut cap tipus de comentari de ningú, per tant passaríem a aprovar el compte general de la corporació per aquest any i a trametre la sindicatura general de comptes.
Sí, un comentari per part dels grups? Per tant, quedaria aprovat. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferència de crèdit número 6/2016. Aquesta modificació de crèdit té dos apartats. Per un costat, l'aportació que fa l'Estat als municipis, normalment en l'any vigent el que fa és una estimació dels ingressos i fa una regularització normalment a l'any següent o als dos anys. El 2013 la regularització el que ens feia és que ens havia fet una aportació superior al càlcul definitiu i per tant passàvem a tenir un deute amb l'Estat de 103.000 euros que en aquests moments l'estàvem pagant amb terminis de 10 anys. En la regularització de 2014 ha passat al contrari, és a dir, l'Estat va pagar menys del que ha estat la regularització i per tant ens ha de retornar o ens ha de fer un ingrés que està per sobre els 200.000 euros. Per tant, el que ens diu l'Estat és que fem una miqueta suma i resta, és a dir, et dec 200.000, me'n deu 100.000, fem la diferència. Per tant, d'alguna manera aquesta modificació de crèdit el que ve a fer és això, és a dir, anul·lem el crèdit d'aquests 103.000 euros que teníem previst pagar 10 anys i el fem efectiu de cop en aquesta actuació. I la segona part de la modificació de crèdit és destinar a diferents partides el capítol 5, que és el fons de contingència, que en el seu moment ja vàrem explicar que el vàrem crear perquè era fruit d'uns ingressos extraordinaris que probablement no es tornarien a produir en altres anys i no el volíem incorporar en el pressupost de despesa corrent. El deixàvem per poder atendre situacions que es produïssin al llarg de l'any. Hem fet ja diferents modificacions de crèdit, diríem que aquesta estem ja en el darrer trimestre de l'any i per tant ja faríem la darrera modificació de crèdit d'aquesta partida, que amb la proposta que fem quedaria ja a zero, el que diríem el capítol 5, el pla de contingència, i la proposta de dedicar-ho és a diferents actuacions. Una miqueta en el si de la comissió informativa doncs ho vam explicar en detall, per tant, en fi, no m'extendria més, a menys que hi hagués algun dubte o alguna pregunta per part d'algun dels grups. Algú vol prendre la paraula?
Nosaltres votarem a favor.
Bé, nosaltres hi votarem a favor, però hi ha un parell de coses que ens generen una mica de dubtes. Per una banda, prenem com a molt bona aquesta iniciativa del conveni amb Riells de poder compartir espais que estan infrautilitzats i així d'alguna manera treure-n'hi un millor rendiment. Potser això, aquesta proposta ja l'havíem fet diverses vegades d'intentar mancomunar serveis amb espais infrautilitzats, i potser hauria sigut una bona manera per trobar una racionalització més òptima dels diners públics. D'alguna manera, per això ho celebrem, aquesta presa de decisió. Per l'altra banda, com comentaves, amb el fons de contingència, hi ha una partida que va estreure el fons de contingència, que, com dius, ja deu estar pràcticament sec, i dona peu a entendre com si ja més o menys tot està solucionat i tenim 3 mesos a davant, que no és pas poc, no? Tenim una quarta part de l'any. I l'altre dia doncs, vam adonar-nos que hi ha temes de beques, de menjadors pendents d'aprovar, que podria ser que ens trobéssim abans del final d'any una tornada d'aquestes beques, com bé ens va passar l'any passat, al novembre, on vam haver fet una modificació de crèdit pel tema. Temes amb les beques de necessitats educatives especials, de les quals se n'han concedit 4 de 70, llavors això en genera, per aquesta banda, una certa preocupació. Els serveis de SAM, CDIAP i tal, i SESMIC estan a límit, sobresaturats. Per altra banda, doncs, entenem que aquesta fons de contingència hauria d'anar destinat a aquesta part més social i prioritzar aquestes partides més necessàries. I, en tot cas, si per algun problema no s'hi pot arribar, hauríem de renunciar a altres temes. Tot i així, per això, convidem a l'equip de govern a repensar si quan fem aquestes modificacions de crèdit estirant el fons de contingència a punt d'arribar a finals d'any no haurien d'anar a unes partides més socials. De totes maneres, votem a favor.
Sí, Carmen.
Bé, nosaltres ens abstindrem, val? I encara que tenim punts d'acord d'aquesta modificació, n'hi ha alguns que no estem gaire d'acord. Per exemple, lo del camp de futbol, la iniciativa és molt bona, el que passa que el conveni és de 6.200 euros que paga l'Ajuntament de Sant Celoni per trimestre d'ús, o sigui que és prou elevat. Després, una altra que em sembla, bueno, al cap i a la fi són decisions de l'equip de govern que presenta dintre del seu criteri de prioritats. Llavors n'hi ha algunes prioritats que potser no les considerem i estaríem més en la banda de buscar les necessitats socials, no? Una altra, per exemple, són 7.000 euros per posar flors, quan realment hi ha... ja hem reclamat en diverses ocasions la neteja del poble i la revisió de la neteja del poble, no? Per tant, com és criteri de l'equip de govern posar unes partides o unes altres, és decisió seva. Per això ens estendrem en aquest punt.
Simplement un aclariment. En l'àmbit social, evidentment, abans de prendre aquestes decisions hem valorat els recursos que en aquests moments disposem en les àrees que donen atenció social o educativa per tal de veure si la previsió d'aquí a final d'any ens permetia atendre totes les necessitats, i així ha estat. Per tant, no hem optat per posar-hi més recursos, que de fet cal dir-ho que ja ho vam fer en el moment de l'aprovació del pressupost. El pressupost ja va aportar un increment important a la dotació econòmica, que una part ja venia d'aquest pla de contingència. En realitat, va haver-hi uns ingressos addicionals que estaven a l'entorn dels 300.000 euros i que una part important d'aquests ja en l'elaboració del pressupost ja es van incorporar bàsicament a les àrees d'educació i de serveis socials. Per tant, es va reforçar tant les ajudes socials individuals com les diferents beques, com el tema pla educatiu d'entorn. És a dir, que d'alguna manera, en previsió, ja es va fer en el moment d'elaborar el pressupost. Sí. Raül.
Hola, bona nit. No, respecte al comentari, suposo que es va fer una modificació de crèdit perquè en el tema de beques, per exemple, no recordo si era aquesta. Jo sé que va haver un canvi de criteri d'intervenció perquè, per exemple, doncs, quan es presenta tothom qui vol accedir a una beca, tu tens un pressupost de 20.000 euros i potser el total et suma 25.000, però d'aquests alguns no accediran a la beca perquè no compleixen els criteris. Llavors, s'entenia des d'intervenció que calia dotar la partida amb tota la demanda i per no haver de retallar o fer un escalat als que demanaven la partida per tal de que no perdessin diners. Però llavors aquests diners tampoc es gastaven. És a dir, que la previsió en principi de les beques que queden està prou engruixida com per haver de suportar, aquesta és la previsió, doncs tot el que ha de venir. I d'acord, que fer esforços amb el tema social, comentari el CDIAP depèn del departament, nosaltres estem conveniats amb ells perquè ocupen l'edifici del Blauet i el SAM és un servei que té una pròrroga d'un any i per tant respon a un contracte. El que és cert és que ens plantejarem a la propera licitació quin tipus de servei, amb quines, bueno, estem en un procés de reflexió amb els centres educatius i tal, doncs que hem de proporcionar. D'acord, amb el comentari només per aclarir aquests punts.
No, aclarit.
Sí, Magalí.
No, una mica també en aquest sentit, doncs, l'àrea de comunitat sí que ha valorat el pressupost i tal com anem, de moment anem bé, i en quant a també a les beques d'educació especial s'haurà de veure, doncs, de cara al 2017, doncs, com actuem en aquest sentit, perquè és evident, doncs, que l'Estat espanyol ha posat molt al llindar i molts infants o famílies, doncs, s'han quedat fora, no? Nosaltres en aquest sentit, doncs, continuem donant aquest suport i llavors sí que és evident que de cara al 2017, doncs, això es tindrà que preveure, doncs, com gestionem o com treballem el pressupost del 2017 de cara de comunitat, de cara a un futur.
Bé, per tant, amb una abstenció i la resta de vots favorables, passaríem al següent punt, que és la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació relativa al polígon situat entre el terme municipal de Sant Celoní i la carretera C35 entre els punts quilomètrics 63.4 i 64.2. Aquest és el que, en fi, en diem de manera més planera el de la negra, perquè és una miqueta la indústria que havia existit en aquesta localització. Aquesta és una modificació que ja ve de lluny, ve de fa, jo diria que un parell d'anys, com a mínim, que es va fer la primera aprovació inicial. Va passar la aprovació inicial, la provisional, va anar a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, la comissió la va suspendre per una sèrie de temes que ara comentaré, i una vegada s'ha resolt, doncs s'ha fet el text refós, que és el que ara portem a la seva aprovació. Bàsicament eren dos temes. Un és que en aquell moment no hi havia l'informe d'ADIF, i per tant va arribar posteriorment l'informe d'ADIF, que suggeria que s'inclogués els plànols i la documentació que marca la llei del sector ferroviari i modificava una miqueta les línies del que és el domini públic. Per tant, això s'ha incorporat a la modificació. L'altre era que la previsió de la variant de la Vall Llòria tenia accés a la C35 en aquest punt, precisament just en l'extrem d'aquest polígon, d'aquesta zona, i la Generalitat diu que s'hauria de fer la reserva de viari per permetre una possible rotonda en aquesta zona. Això són uns 80 metres quadrats de superfície que passa a ser superfície viària i abans era industrial. I la darrera, que és un tema molt tècnic-administratiu, és que es feia referència a una sèrie d'articles del Pla General que no modifica aquesta modificació del Pla General i demanen que, com que no es modifiquen, que els traiem, que no cal anomenar-los, que no cal que en fem referència. Per tant, es retiren perquè no té més transcendència. Per tant, el que portem és a la seva aprovació del text refós. Els grups, voleu fer algun comentari? Entenem que quedaria aprovat. L'altre punt és la fixació, si es cau, de les festes de caràcter local de Sant Celoni i la Batllòria per l'any 2017. La proposta és que en el cas de Sant Celoni, la festa major de setembre, el dia festiu seria el dia 8, que és un divendres, que coincidirà que l'11 serà dilluns, per tant serà un cap de setmana llarg. I en el cas de Sant Martí, el festiu seria el dia 13, que és dilluns. En el cas de la Batllòria seria el 28 d'agost, que és un dilluns, i el 18 de desembre, que és la Mare de Déu de l'Esperança, que és també un dilluns. Si hi ha alguna intervenció, ho donaríem per aprovat. Molt bé, passaríem per tant al següent punt, que és l'aprovació de l'agregació de la parada 34 al mercat municipal a la parada 33 de venda de llegums i fruits secs. En fi, això es porta a ple perquè el reglament del mercat municipal estableix que en els casos d'agregació de parades o segregació han de complir uns determinats requisits i ho ha d'aprovar el ple. En principi es compleixen els requisits, que bàsicament és que la tipologia de venda sigui la mateixa, el producte, i que la propietat sigui la mateixa, o sigui d'un familiar de fins a segon nivell, crec. Fer això es compleix, per tant, el que proposem és la seva aprovació d'aquesta agregació d'aquestes dues parades. Entenem, per tant, que queda aprovat. El darrer punt seria la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana M per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d'oportunitats. La regidora Magali Miracle.
Bona nit a tothom. Llegiré la moció una mica, també és curta i penso que és prou interessant. Catalunya es troba davant d'una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de judicialitzar la política i de recórrer davant al Tribunal Constitucional normes que afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya. Des de principis d'any hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions davant un tribunal mancat de legitimitat. Una de les lleis recentment suspeses és la llei 17/2015 d'igualtat efectiva entre dones i homes, que té l'objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Concretament, els articles suspesos pel Tribunal Constitucional són els que fan referència al dret al treball en igualtat d'oportunitats per dones i homes, així com les mesures per garantir l'aplicació de la llei. La suspensió afecta les mesures de prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe a les empreses, l'obligatorietat d'implantar plans d'igualtat a les empreses, la figura d'una persona responsable sindical d'igualtat, la presència de dones i homes a la negociació col·lectiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de regulació d'ocupació i a la prevenció de riscos laborals. L'informe Human Rights Report del 2015 elaborat pel Departament d'Estat dels Estats Units d'Amèrica va destacar com a exemple les bones pràctiques la llei 17/2015 i alguns dels articles ara suspesos. L'estudi anual sobre drets humans assegura que la norma emfasitza la lluita contra l'assetjament sexual i que estableix la igualtat de representació a l'administració pública. La coeducació a les escoles, els plans d'igualtat a les grans empreses i la prohibició de difondre contingut sexista en els mitjans públics. Els preceptes suspesos tenen un fort impacte social, ja que a Catalunya la diferència entre el guany salarial entre dones i homes és del 24,8% i la segregació ocupacional i la temporalitat continuen sent una constant en la realitat regular de les catalanes. Els plans d'igualtat són una eina eficaç per complir el principi d'igualtat en l'àmbit laboral i les accions de protecció davant l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe garanteixen el dret de les dones a erradicar aquesta forma de violència de gènere. Atès que el president, en funcions del govern espanyol, va promoure un recurs d'inconstitucionalitat de contra els articles 36, 33 i 36 en els apartats de l'1 al 4, el 39, el 40, el 41, el 44 i del 59 al 64. Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 2257/2016 provocant la suspensió de la vigència i l'aplicació dels articles impugnats, atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat legislativa i és la seu on s'expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 37/11 sobre la judicialització de la política, insta el Govern de la Generalitat a fer tots els passos, les accions i el desplegament legislatiu necessaris per assegurar que els drets socials assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis reconegudes puguin ser garantits en tots els casos i, per tant, deixar sense efecte pràctic la suspensió del Tribunal Constitucional. Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria proposa l'adopció dels següents acords. Primer, donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a les iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional. Segon, participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig a la suspensió de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya. Tercer, garantir el compliment per part de l'Ajuntament de l'article 15 de la llei 17/2015 mitjançant l'actualització del Pla d'Igualtat aprovat en data 24/2009 i la consolidació del protocol per prevenir i abordar l'assetjament sexual i per raó de sexe. Quart, promoure entre les empreses del municipi l'elaboració de plans d'igualtat i les mesures per prevenir i abordar l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral, així com fer-los arribar la recomanació d'inscriure els respectius plans al registre de plans d'igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. I cinquè, fer arribar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a la representació dels treballadors i treballadores del consistori i a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Bé, alguna intervenció dels grups? Sí, Eduard.
Els socialistes de Sant Celoni votarem a favor de la moció per la defensa de les dones al treball en igualtat d'oportunitats. La llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes va ser aprovada amb un ampli suport per unanimitat de totes les forces polítiques del Parlament de Catalunya i compta amb un ampli consens de grups polítics, entitats, activistes feministes, professionals, patronal, universitats, administracions públiques, etc. El recurs torna a ser un insult, un atac als drets de la igualtat de dones i homes que viuen i treballen a Catalunya. Un atac al desenvolupament de drets en l'àmbit laboral, passant per sobre el marc de relacions laborals de Catalunya. Votarem sí per dignitat i denunciem el greu atac del Partit Popular a la democràcia i als drets fonamentals.
Sí, Mariona.
Des de la CUP també compartim plenament el sentit d'aquesta moció. Entenem la plena sobirania del Parlament de Catalunya per dotar-se d'aquelles lleis que al final permeten avançar la ciutadania i que sobretot afecten tant a les seves condicions materials com al seu benestar. A la vegada la necessitat de visibilitzar i de denunciar públicament les situacions d'assetjament, l'assetjament sexual que en un percentatge molt elevat sempre s'acaben donant també als entorns de feina. A la vegada dotar-se d'eines efectives per combatre la segregació ocupacional, que no ens és gens aliena, com per exemple, actualment també podríem parlar del servei de neteja, que és un sector on clarament està feminitzat. Agrairíem doncs, que l'esforç també l'ha de fer l'Ajuntament, tot el que dèiem amb el Pla d'Igualtat, tant en la seva estructura, en els seus treballadors i treballadores, però també en els seus serveis externalitzats. El cas del servei de neteja és un servei externalitzat que recurrentment la CUP hem demanat doncs, que s'incorporés i que s'estudiés la seva municipalització i ho fem justament també pel que diu la moció que es presenta avui. És un sector clarament feminitzat, això podria semblar positiu, no ho és gens, vol dir que normalment aquests sectors pateixen unes condicions laborals més precàries, més temps parcial durant més temps, formes laborals de flexibilitat, que tampoc no és un adjectiu positiu quan parlem d'ocupació i que afecten sobretot el salari femení, no? el sostre de vidre. Llavors instaríem a no només garantir el compliment de l'article 15 de la llei 17/2015, sinó a anar més enllà i començar a fer pràctiques exemplars i sobretot establir no? també tots els valors que reflexen també en aquesta moció els protocols de contractació, que no només primin aquelles condicions econòmiques, sinó que cada vegada més, per fer viable i per fer tangibles aquestes condicions que demanem, aquesta igualtat entre homes i dones, doncs també que ho impliquéssim no només als treballadors i treballadores públics, a l'Ajuntament de Sant Celoni, que és al final on tenim la potestat, sinó també doncs, en aquests serveis externalitzats. Votarem a favor.
Sí, Carmen.
Bé, des d'Iniciativa votarem a favor perquè és de sentit comú i és l'únic que es pot votar, no? Llavors estem d'acord i votarem a favor.
Bé, evidentment el nostre grup de Convergència i Unió també hi votarà a favor. Simplement comentari que en el cas del servei de neteja precisament la contractació ja contempla un increment salarial respecte al que és el conveni col·lectiu d'aquest sector. Per tant, ja hi ha un matís especial que ja es va fer en el darrer contracte i per tant es va recollir aquest interès d'intentar regularitzar al màxim aquesta situació laboral. De fet, no fa gaire, en una reunió amb UGT per un altre tema, ells de manera espontània van posar en valor que en el cas de l'Ajuntament de Sant Celoni, i això s'havia fet, no? S'havia incrementat el salari d'aquests treballadors per sobre del que el seu propi conveni laboral té establert. Bé, per tant, entenc que queda aprovada per unanimitat la moció. Ara tenim un punt d'urgència. Entenc, senyor secretari, que ara el que faríem és votar la urgència d'aquest punt, oi? Que és el donar compte de la renúncia formulada per la senyora Montserrat Márquez López, regidora del Partit Socialista. Entenc que, en fi, que votem a favor la urgència, sí? Per tant, doncs, passaríem a tractar aquest punt i cedeixo la paraula a la regidora Montserrat Márquez.
Gràcies. Bona nit a tothom. Com ja ha dit el senyor alcalde, deixo el càrrec de regidora per motius laborals i personals. A les darreres eleccions municipals em vaig presentar a número 2 de la llista del PSC de Sant Celoni i la Batllòria com a independent, amb molta il·lusió i ganes de poder fer aportacions que milloressin la vida dels salonins i les salonines. La situació laboral m'ho permetia, ja que la meva jornada era de 20 hores i el meu lloc de treball Llinars del Vallès. Ara bé, actualment la meva jornada laboral és completa a la Llagosta i això m'impedeix assistir a reunions i comissions. Durant els mesos que he exercit com a regidora, m'he sentit molt afortunada de formar part d'aquest consistori, que m'ha permès ser més sensible a les necessitats i problemes dels ciutadans i les ciutadanes i a veure, des d'una altra perspectiva, la feina que es desenvolupa des de l'administració local. Crec que exercir com a regidora implica, entre altres coses, bona voluntat i sentit comú, que no me'n falta, dedicació i una gran responsabilitat. És per això que crec que el més assenyat és permetre que un altre company o companya que pugui dedicar-hi més temps ocupi el meu lloc en aquest consistori. Gràcies.
Bé, alguna intervenció? Sí, Eduard.
Bueno, el grup socialista t'agraeix tota la feina feta, que és molta, i bueno, jo crec que és de valorar molt positivament, perquè no sempre en política la gent que no té temps o no té disponibilitat plega per deixar pas a una altra persona, no? Llavors t'honra aquest pas de dir, bueno, veus que no tens disponibilitat, és una responsabilitat i la deixes per deixar-la a una altra persona que tingui més temps. T'agraeixo molt la feina feta, que és molta, i bueno, seguirem treballant des d'un altre cantó, però seguirem treballant junts. Merci.
Jo una mica també agrair-te, no?, la feina, agrair-te la decisió d'acceptar, en fi, ser regidor, presentar-te en una llista. Jo crec que al final també, bé, és un esforç individual, no?, que fem tots plegats, que fa qualsevol persona que accepta anar a qualsevol de les llistes de qualsevol dels grups polítics, perquè de ben segur al final la voluntat és treballar pel poble i fer coses en positiva, cadascú des de la seva òptica, des de la seva manera de veure les coses, des de la seva ideologia, però al final crec que tots amb aquesta voluntat de fer bona feina. Per tant, aquest temps que hem coincidit, que no ha estat molt llarg però ha estat prou intens, hem pogut col·laborar, hem pogut treballar plegats. Jo vull agrair-te també en nom de l'equip de govern, doncs, la bona predisposició a trobar acords, a avançar, a intentar fer que les coses del municipi funcionin millor. Al final tots hi estem implicats, tots els grups hi aportem des d'aquest punt de vista, i per tant, doncs, agrair-te la teva aportació durant aquest temps i, en fi, sentim, doncs, que prenguis aquesta decisió. Desitgem que, en fi, anar a la feina, que també és positiu, no? Al final, doncs, la teva activitat laboral ha incrementat d'horari, per tant, de ben segur que això és una cosa positiva per tu, i per tant, doncs bé, també, tot i que sigui un element sempre, no?, deixar una activitat en el que has decidit, doncs et pot saber greu, però al final també és per un element positiu. Moltes gràcies. Sí, Mariona.
Res, des de la CUP també, evidentment, doncs ens sap greu, si més no, tampoc no sabem qui ocuparà ara mateix el teu càrrec. el que deia ara mateix en Francesc, també vull dir que al final quan et presentes a una llista, a tots els que som aquí en principi ho fem de forma també vocacional, no? I amb ganes de millorar el nostre poble i de portar-hi el nostre granet de sorra, com el que deia l'Eduard, d'honor, al final de quan no hi pots dedicar-hi temps, doncs deixar pas no sempre és fàcil. I a la vegada és una llàstima per això, no? Del món que vivim amb tant de poc temps, justament jo crec que és un dels problemes que es fa evident, que al final no podem dedicar temps a la política, que al final també és important. Llavors, sap greu, evidentment, són decisions personals que a vegades costen i que vagi molt bé en tot cas.
Bé, jo la Montse ja la coneixia d'abans i ens veiem de vegades pels carrers, suposo que ens tornarem a veure alguna vegada. Jo penso que és una persona molt educada, molt elegant i que sap fer molt bé la seva feina, que és de professora, i bueno, molta sort amb aquesta nova aventura a la Llagosta.
Sí, Magalí.
Bueno, des d'Esquerra doncs, també et volem agrair doncs, a aquest temps que has estat, no, com a regidora i al servei del poble, com tu has dit, doncs, que s'ha de tindre coherència i d'alguna manera també t'aporta una sensibilitat, no, de cara a les persones que quan no hi ets no, hi ha moltes coses que ni penses ni caus. No? Penso que ets una gran persona, que ets una persona molt planera i s'ha donat una tranquil·litat, no? I això és un saber fer. I bueno, que aquesta nova etapa doncs, et vagi molt bé i gràcies per estar aquí a l'Ajuntament.
Molt bé, passarem ara doncs, als punts del control d'equip de govern i per tant aniríem ja directament a precs i preguntes per part dels grups. Sí, Carmen?
Bé, jo tenia un parell de coses, no sé si són precs o preguntes. La primera és amb allò del gasoducte, la recuperació de la zona que s'havia excavat, que n'hi havia un seguiment de les accions correctores, del repoblament d'arbres, saps del que t'estic parlant, no? Sí, doncs em sembla, no sé si n'hi ha un seguiment efectiu d'aquestes accions per part dels tècnics, m'agradaria veure els informes del seguiment i en què situació estan, perquè la veritat, he passat un parell de cops i el que està replantat penso que en un 80% és mort. I es va dir que hi havia no sé quin poble, que n'hi havia una oficina de seguiment de tota la urbanització d'aquesta... Veure quin seguiment es fa, cada quan i qui ho supervisa.
Bé, ho recolliré la informació i te la passarem.
Molt bé. I l'altra, suposo que tot està en ordre i que els informes tècnics i tot que està bé, però m'arriben comentaris de la situació de l'institut, d'esquerdes que n'hi ha, de preocupació d'alguns pares. Suposo que això des de la direcció de l'escola es pot canalitzar alguna informació, no? De la situació com està l'edifici. No s'ha arribat cap comentari ni res.
Sí, Raül?
Bé, l'edifici és vell i segurament no estan les condicions òptimes, si bé que des de l'Institut i el Departament s'han anat atenent les coses que han anat sortint i per tant es garanteix evidentment la seguretat. Va haver fa poc una inversió important en la renovació de tot el sistema elèctric que va causar algun problema perquè van anar pels talls de llum i tal, si ho recordeu, això està resolt. I bé, esperem també que amb el nou edifici de cicles tinguin una mica més d'aire i com a mínim els mòduls evitar-los. Però si l'edifici és vell i potser no estan les condicions adients d'un institut com cal, un institut públic per una població com Sant Celoni.
Ja sé que és vell, però si n'hi ha, per exemple, un estudi tècnic, fer-ho públic als pares perquè hi hagi una tranquil·litat encara que es vegin esquerdes o situacions, no? Perquè se suposa que està en condicions, encara que sigui vell.
Davant de tot això, hi ha representants al Consell Escolar i a l'AMPA. Jo, quan he estat al Consell Escolar i s'han demanat qualsevol tipus d'informes, la direcció se n'ha preocupat. Vull dir que la via millor és doncs, els representants que tenen amb la direcció que segur que els atén, perquè ho fan, estan a sobre, estan preocupats, ho porten al dia i estic segur que ho resoldran. Vull dir que si mai alguna... La millor manera és vincular-los a direcció o els representants del Consell Escolar.
Sí. Alguna altra pregunta, algun grup? No? Per tant, donaríem per acabat el ple. Bona nit, moltes gràcies.